de cinema amb Víctor Rodrigo.
Vinga, va, 2:15 de 5 de la tarda. Abans de començar a parlar de cinema, deixeu-m'ho dir, que ho hem considerat important i volia dir-ho i no li ha donat temps, etc etc. La Núria Prietora, que ens acompanyava, la fotoperiodista que ens acompanyava, em deia si podíem dir, i ho diem, i efectivament estem molt a favor del que diu, i és que hi ha moltes fotoperiodistes migrades a casa nostra. Era la Júlia, no era la Núria Prieto, perdó, era la Júlia Molins. Que ens deia que hi ha moltes fotoperiodistes migrades a casa nostra i que no hi ha manera que aconsegueixin de treballar del món del fotoperiodisme, així que sisplau, mitjans de comunicació, el fotoperiodisme ni té nom ni té gènere, així que contracteu. Dit això, vull començar llegint un article d'Oriol Marc de Nació Digital. El feia fa molt pocs dies, per cert, Oriol Marc, que també participa en els debats d'aquesta casa al matí. Ara no el trobaré, aquelles coses que passen en directe, que vull trobar una frase i no la trobo. Ara sí. Diu el següent: entre molts companys, és a dir, és un article que val molt la pena, entreu a Nació Digital i llegiu-lo, perquè val molt la pena, que comença a anomenar totes les feines que es fan dins de la redacció, no? I en un moment donat diu: és el Víctor Rodrigo combinant pantalles i teclat amb cops amagats i un diccionari més Z que Millennial. Víctor Rodrigo, bona tarda.
Mare de Déu, a mi mai m'havien presentat tan bé,
Sí, no? Això ho hauria el Marc, a mi no.
Bueno, el colofó ha estat impecable, sí. Lo dels cops amagats no sé què refereix, suposo que les típiques parides que es diuen a les redaccions.
Lo del diccionari sí,
Que el diccionari l'hi compro. Lo de les parides segurament són coses de redacció que no poden sortir.
Segurament.
De les parides.
Segurament.
Com estàs?
Per cert, que heu redissenyat tot el que és Nació Digital.
Hem fet aquí un rellançament, que se li diu així el terme, una mica així corporatiu, però sí que li hem donat, doncs, això, un nou rentat de cara, hem posat nous colors, una nova paleta de productes, que si newsletter, que si verticals nous, etc. I per fi podrem parlar molt profundament de sèries, pel·lícules,
Un
munt de coses.
Va, doncs feu-li cas a en Víctor, feu-me cas a mi, aneu a Nació Digital també i llegiu els articles que valen molt la pena. Ara sí, Víctor, va, parlem de cinema, de què parlem avui?
Clar, avui tenia plantejat a veure si ens posàvem a debatre, perquè avui ha sigut un dia molt fort de tràilers. Perquè hem tingut la nova pel·lícula de Guardians de la Galàxia, de la tercera part de Marvel, després de les últimes pel·lícules que ha fet, que li han quedat una mica a l'aigüera, perquè no ha acabat de funcionar gaire la cosa a nivell d'audiència i tot. Però pels més...
Quins bodrios, també t'ho dic,
Això, bueno, la de Wakanda Forever, parlem-ne un dia. Però sí que avui tots els nostàlgics segurament s'han llevat plorant, perquè Indiana Jones 5... ha presentat el nou tràiler.
Sí, senyor.
I ens ha fet molta il·lusió.
Sí,
Però molta il·lusió. Aquestes coses del directe.
3, 2, 1... Echo de menos el desierto. Y también el mar. Y levantarme cada mañana... esa aventura nos deparará el nuevo día.
Esos días son agua pasada.
Tal vez, o tal vez no.
Aquella veu
brutal,
inconfundible.
Sí.
Del doblador de Harrison Ford. I és que s'ha presentat avui el tràiler i ostres, no podia deixar passar l'oportunitat de parlar-ne, perquè se n'ha parlat moltíssim del fet de si s'havia de fer o no la cinquena pel·lícula.
Sí, senyor.
Si Harrison Ford tenia l'edat com per tornar a tirar-se per les tirolines i saltar d'un cotxe en marxa.
He reinventat la meva opinió. És a dir, jo era poc partidari d'una nova...
Sí,
era molt contrari a una nova entrega d'Indiana Jones. Clar, he vist el tràiler...
Ja està.
És que I quasi ploro.
És que ha saltat d'un cotxe i hem dit, ho comprem, ara
Home,
mateix.
És evident.
Ara mateix.
És evident. Per cert, un tràiler que és molt xulo de veure, perquè va compaginant, no?, aquelles escenes d'abans amb les d'ara.
I sobretot, que ho han aconseguit molt bé, el fet de quadrar-les a nivell audiovisual, perquè no es vegi com una cosa com molt antiga, nostàlgica. El que sí que és veritat que potser jo sé que sóc una mica recelós pel fet de que no és Spielberg qui dirigeix la pel·lícula, és el James Mangold, que no ha fet males pel·lícules, ha sigut el responsable de pel·lícules com Logan o la de l'Obezno Immortal, és a dir, amb Logan sabia com acomiadar un personatge tan icònic del cinema, i va fer Walk of the Line, la pel·lícula del Joaquin Phoenix interpretant el ara em sortirà el nom,
Johnny Cash,
això, el concert que hi feia a la presó. I bueno, jo crec que el repartiment serà maco, surt un Matt Mikkelsen que si està allà, doncs jo crec que pot funcionar molt, però el fet de que Harrison Ford està molt convençut de la pel·lícula, i si ell ho estava, no pel fet comercial, però dubto moltíssim que li interessi ell a nivell comercial, jo crec que es mereixia també acomiadar bé el personatge.
Avui llegia a la premsa que qui també veurem a la gran pantalla amb Indiana Jones és Antonio Banderas.
Sí, exacte, sortirà com a secundari, no sabem encara molt ben bé perquè ho tenen una mica així en secret. Ha sortit el nom, que és el Dial del Destino, que ja veuràs tu, en plan, deu ser una ràdio, no?
Dial del Destino és Radio Estel, està claríssim.
Exacte, si sortirem per allà nosaltres parlant des d'un racó i passarà per davant nosaltres el Harrison Ford una liana, però també s'ha de mantenir una mica aquesta màgia, perquè si no sempre amb aquestes grans produccions tot vol saber els detalls de què anirà, quanta gent sortirà, veure més tràilers. Posem una mica de calma, ja ha sortit el primer, i per tothom que tingui ganes de veure-la, que no miri res més, que s'esperi quan surti.
Estic molt d'acord amb això, eh?
Anirà perfectíssimament.
Estic molt d'acord amb això, que després de tant tràiler hem vist les millors escenes i després ens decep la pel·lícula.
És que surten tres tràilers oficials, després els teasers, els spots de televisió, les que es presenten als festivals.
Sí, sí,
home,
sí.
Per favor.
És així. Seguim parlant d'Indiana Jones, si et sembla, Víctor. Què creus que ha estat tot el fenomen d'Indiana Jones pel món del cinema?
És una culminació de dues fases. Una és la fase Spielberg, que segurament, això ja ho vam comentar un dia, que és el millor cuentacuentos de la història del cinema modern, de partir d'allò del New Cinema, que surten tots els Coppola, els Scorsese i companyia. Ho fa per tots els públics, i llavors, clar, aglutines encara més gent. I el segon és la segona nova vida del cinema d'aventures, perquè abans era com aquell gènere, no? Cinema d'aventures, i t'anaven sortint certs personatges, però no acabes d'identificar mai gaire alguns. Que sí, que tens un Robin Hood, que tens un Sinbad, que tens aquest tipus de coses, tant Corsari o coses així, però allò que diguis aventures igual a quasi tothom en dirà Indiana Jones, perquè és que ho aglutina tot. Segurament, clar, diràs, la veus ara i dius, ostres, té molts clichés. No, és que els clichés els inventa ell, els inventa els seus propis guions, els inventa el personatge, tot aquest estrany.
Per mi és Harrison Ford que s'ha ficat en el personatge, que si m'invento, diguem-ho, però jo crec que l'escena aquella en què ell treu el fuet, sí, i els altres treuen les pistoles, és improvisada per Harrison Ford.
És improvisada. I llavors, això ja és o sigui, les tres primeres pel·lícules són icones del cinema, segur, i la quarta, que va ser una cosa també molt debatuda, si s'havia de fer o no, etc., la va dirigir també l'Spielberg, recupera tan bé aquell punt de nostàlgia, aquella ombra que apareix, recull el barret i se'l posa, és que dius, ja està, la pel·lícula ja l'hem pagat suficient, sí, ja he pagat l'entrada, ja ha valgut la pena. Llavors, clar, aconseguir això, aquests nivells, és que només la pots equiparar a sagues estil Star Wars, de Yoda, és que anirà tanta gent a veure la pel·lícula. I no és tant com el fenomen Marvel, que és més de productora i de gran univers, sinó és el personatge, l'actor, la història i les aventures que et porta.
Mira, encara no hem iniciat el 2023, i jo crec que no estirar-se gaire a la piscina dir que serà la pel·lícula del 2023, no?
Jo crec que sí, a no ser que Marvel comenci a veure que potser té problemes, i com Avatar s'estrena aquest finals d'any, potser aglutina molta taquilla, que això Cameron ho té entre sella i sella, a repetir l'efecte d'Avatar 1.
Però sigui com sigui, sí que és veritat que Marvel té moltes pel·lícules ja gravades, no? Per tant,
té el projecte aquest de la fase 5 ja.
A curt termini, poca cosa puc fer.
Però és allò de dir, com ha vist que no li ha acabat de funcionar tot, n'ha presentat 4-5 aquest any, i només li va funcionar Spider-Man, clar, l'efecte a la taquilla a ells els importa moltíssim. Clar. Llavors, clar, que un Indiana Jones et surti i Amblin li és absolutament igual la gran taquilla que faci, perquè ho recuperarà segur, doncs hi ha un punt d'ego, segurament. Perquè les productores només es mouen per això. És que no ens enganyem. O sigui, al final el cinema de Hollywood no respon a, oh, sí, criteris artístics superguais. Clar. No, mai. Però sí que segurament jo crec que estarà top 3, top 2 de les més vistes del 2023, seguríssim.
Clar, et preguntava abans què havia significat Indiana Jones pel món del cinema, et preguntava pel protagonista, deixa'm preguntar-te per l'actor, que ha estat Harrison Ford pel món del cinema.
Clar, és que Harrison Ford és un dels actors...
Em dius Harrison Ford i penso Sabrina.
Ostres, és gros, eh? i ho veig dient...
Amb el cap.
Molta gent sí que m'he trobat que... Sí, Indiana Jones se'l situa molt, però evidentment és que a sobre té Han Solo al costat.
Clar.
Però és que molta gent me l'identifica com el president dels Estats Units que mata a 400 russos a l'Air Force One. Sí, i llavors, clar, és com... Ostres, és que... Harrison Ford és tan camaleònic i ha tingut tants papers i em recorda una mica a un Clint Eastwood desenfadat. És a dir, per quan va fer algunes pel·lícules romàntiques, va dir, ostres, no m'acaba de quadrar, portes 10 minuts i dius, sí que em quadra.
Sí, sí, sí.
Sí que té aquest punt. I llavors, segurament és dels actors més importants del cinema comercial de la història del cinema, tirant dels anys 50 cap aquí, és a dir, l'etapa contemporània.
Esperarem aquesta estrena d'Indiana Jones, que per cert, arriba el juny?
Arriba el juny del 23.
El 23 de juny.
Són intel·ligents, heu de posar-la a l'estiu.
Ai.
Anirà tothom.
Ai, Déu meu. Anem al top 5?
Som-hi.
Amb què comencem avui, va?
Doncs mira, avui, com aquest cap de setmana se celebra el Saló dels videojocs en català, que és la primera cosa, que el primer esdeveniment d'aquesta categoria que es fa a la història d'aquest país, que ja tocava una mica, perquè això dels videojocs sembla que sigui una cosa del futur i no és així.
Fa poc van arribar els LOL. Com es deia?
Els LOL. Joan, em fa molta il·lusió que sembli el meu avi dient els LOL. El League of Legends. és que això ha quedat molt malament, eh?
Els League of Legends.
El conjunt. És com si diguessis els Twitter.
Els Twitter.
És que és molt gros. Doncs això, se celebra aquest saló i dels videojocs en català, no videojocs i cobrim en català, i vaig dir, mira, els videojocs sí que és un gènere i una temàtica que el cinema no ha acabat mai de saber com abordar de manera comercial gran. Uh-huh. Però sí que hi ha 5 pel·lícules, sobretot més cap a l'etapa moderna, que vaig dir, són molt recomanables. I he dit, avui, videojocs.
Sí? Va, som-hi. Què és això?
Que tu preguntaràs, què fa aquí Maria Carey, no cantant la cançó de Nadal, sinó cantant Fantasy?
Sí, sí, sí.
I és que és la cançó de Free Guy, la pel·lícula que es va estrenar l'any passat, de Ryan Reynolds, que està basada en un tipus de personatge de videojoc que, perquè la gent que no n'hi entengui, és tu com a protagonista, com a persona que jugues un personatge en un videojoc, com a personatge principal, et trobes amb un seguit de... monigotes pel teu voltant que interactuen amb tu. Aquests se'ls diu els NPC, els que non-playable characters, és a dir, personatges que no pots jugar.
LOL.
Personatges que no pots jugar amb ells i se'ls ha programat només per fer certes coses,
sí?
I ja està, i s'obliden.
Vale.
Llavors, la premissa d'aquesta pel·lícula és un d'aquests personatges que creu que la seva vida és aixecar-se, anar al banc, mentre l'atraquen, explota el banc, passa de tot, creu que és la seva vida normal, torna a casa i a seguir els dies següents. Llavors, en un error de programació, ell se n'adona que no, que ell és...
Pot fer més coses.
Un personatge que només està programat per certes coses. Llavors, és la gràcia d'aquesta pel·lícula, que explora aquest món en el qual tants personatges que et trobes, i és com el típic venedor que vas a comprar-li una espasa de foc, sí, o aquest tipus de coses, sí, i només, sí, et diu moltes gràcies, fins demà, i ja està, només té aquesta frase.
Val.
És aquest personatge.
Val.
Llavors és molt divertida. I qui interpreta aquest personatge? Ryan Reynolds.
Per cert, Ryan Reynolds, que és capaç de ficar-se en una caixa de morts.
Sí.
Com de fer una comèdia.
Oferta al Deadpool.
És una mica Harrison Ford.
M'agrada aquesta analogia. M'agrada.
Sí, no? Anem a la segona?
Som-hi. Hello again, friend of a friend. I knew you were. I come and go, was waiting for the world to end. Què? Hem de deixar clar que aquest top 5 no són pel·lícules basades en videojocs. És a dir, que la gent no s'esperi que parlaré de Prince of Persia o aquestes del Sonic o aquestes coses, sinó que
no
la gràcia...
No acaben de triomfar gaire, eh?
Exacte. No acaben de triomfar perquè tampoc són capaços d'adaptar-ho, perquè l'experiència del videojoc no és la del cinema. És a dir, tu no interactues amb la pantalla a la sala de cinema. Però aquesta, que és Scott Pilgrim contra el Mundo, és una pel·lícula que es va estrenar el 2007 i la meva generació, els dels 90, va ser com un bombazo, perquè per primer cop, a nivell comercial gran, es va posar tot d'onomatopeies, com d'elements visuals que et recordaven els videojocs, com la vida, els cops de puny, el tirar-te cap a un edifici, explotar i baixar i dir, no m'he fet ni un rasguño. Uh-huh. Aquesta com a amalgama d'elements que et trobes jugant, però en el cinema... se li dona una nova perspectiva, que és una comèdia que ja es considera una pel·lícula de culte.
Una mica Deadpool amb els còmics.
Exacte, no? Però en el que seria una comèdia romàntica adolescent, traslladada al món dels videojocs, i a sobre amb un humor superàcid, perquè està basada en una novel·la gràfica que, evidentment, el còmic et dona tot el joc que tu vulguis. Què passa? Que, clar, és que et trobes aquí i dius, però en sèrio s'ha pogut fer això? Quina és la premissa? Un jove s'enamora d'una altra noia i per poder sortir amb ella, no en plan com per conquerir-la, sinó en plan per tenir possibilitat de tenir una cita amb ella, ha de derrotar els seus 7 exnòvios malvats. I és tot una comèdia perquè és una paròdia dels videojocs, perquè fins i tot els exnòvios diuen, no sé què estic fent aquí, barallant amb tu, però has de fer això. Llavors, clar, dona tant de joc filosòfic, Susilo, és increïble, de
està
veritat.
Està molt, molt bé. La trobem a plataforma o no, aquesta?
Aquesta està a Netflix i HBO, si no recordo malament.
Netflix i HBO, i la del Ryan Reynolds?
La del Ryan Reynolds només està a Movistar, només perquè es d'estrena l'any passat.
Anem a la següent.
Tengo sueños muy reales y pienso en cosas raras.
¿De qué tipo?
Vamos a ser una fábrica de éxitos, como la Motown, pero de videojuegos. Seremos los pioneros. Bandersnatch es un juego de aventura. Se basa en el libro. Jeremy Davis era un genio.
Aquest projecte no és el que forma part del, segurament una de les sèries més conegudes de la història de Netflix, és Black Mirror. I aquesta és la pel·lícula, l'única pel·lícula que ha fet aquesta saga, que és Bandersnatch, que és el nom que hem escoltat, que és el nom d'un videojoc fictici, d'això que estàvem escoltant, que és una empresa desenvolupadora de videojocs dels anys 80, que era quan es portaven sobretot aquest tipus d'aventures interactives en el qual tu anaves decidint què anava passant al llarg del teu camí com a personatge principal.
De fet, Black Mirror ho va fer.
Del videojoc. Exacte. Llavors, per què la poso a la tercera? Perquè va ser un projecte tan pioner i tan avantguardista que tu, des del teu televisor, anaves decidint què passava a la sèrie. A la pel·lícula. El projecte no va acabar tampoc d'aglutinar tanta gent a veure-ho, perquè Netflix, vulguis o no, ho hem discutit moltes vegades, és un lloc de consum massiu, i si et fan pensar una miqueta, potser hi ha gent que se li ha explotat el lòbul frontal. Però jo crec que amb el temps aquesta pel·lícula aconseguirà tenir el lloc que mereix, perquè és una premissa molt intel·ligent, perquè obliga l'espectador a comprometre's moltíssim amb el personatge, i que si tu prens una decisió, aquest personatge potser es tira per la finestra.
Compte aquí.
Llavors, és una mica també aquest paral·lelisme una mica amb capbussar-se massa en els mons del videojoc, què et passa quan t'obsessiones molt amb aquest tipus de sector, de tecnologies, etc., amb un punt de ciència-ficció i fantasia que te'l dona Black Mirror, com tant ha triomfat en les seves trames de la sèrie.
Netflix, eh?
A Netflix.
Anem a la 2?
A la 2.
Me llamo Romperral.
Voy a romperlo.
Llevo 30 años haciendo esto.
Puedo arreglarlo.
Y cuesta disfrutar de tu trabajo cuando a nadie más le gusta lo que haces.
Tú no eres más que el malo que rompe el edificio. Estoy bien.
No som en punts aquí, eh?
Aquesta Romper Ralph és indiscutible d'aquesta llista, sobretot perquè també va ser, que és de Disney, va ser una mica allò com quan van fer Nosferatu perquè no tenien els drets de Dràcula, doncs aquí és una mica, doncs, no tenim els drets de Super Mario ni de King Kong, és una mica aquesta gràcia. És un personatge d'un videojoc arcade que només té la mateixa programació tota l'estona, que és destruir l'edifici, mentre el personatge principal el va arreglant per guanyar la partida. Llavors, la gràcia és que una mica una barreja com el Free Guy, la pel·lícula que hem dit a Singera, i Toy Story.
Més o menys.
En el sentit que quan s'apaga la màquina arcade, tenen una vida i es connecten tots a través de la sala de jocs. Què passa? Que arriba el moment que els connecten a internet.
Clar, ui.
Bueno, bienvenido al caos.
Ui.
Llavors, clar, Romper Ralph, que està cansadíssim de fer exactament el mateix, salta i marxa a internet. Adiós, muy buenas, ja t'hem vist suficient. Llavors és tota una aventura espectacular dins del món del videojoc, tractada molt bé, que serveix tant com per públic infantil, adolescent, que és molt difícil, i l'adult. A mi em va semblar una meravella.
M'agrada molt. A plataforma?
A Disney.
Següent, va. I en el número 1, el millor dels millors.
El millor dels millors, sense cap mena de dubte, i ens ha anat tan bé parlar avui d'Indiana Jones, és Ready Player One de Steven Spielberg, la pel·lícula del 2018, que per fi es feia una pel·lícula que tant homenatjava el sector dels videojocs des dels més clàssics antics, com podia ser un Pac-Man o un Super Mario o un King Kong, amb el que coneixem nosaltres ara mateix en el món dels videojocs, que són els jocs online massius, amb tot aquest seguit de rols, de campanyes, d'estar-te dies jugant, etc. Un món completament obert i interactiu amb milions de persones, en el qual convergeix moltes temàtiques. I aquesta pel·lícula, que podria ser una pel·lícula adolescent, perquè és una història faciletra, entre cometes, de dos adolescents que es coneixen jugant a videojocs i en un món una mica post-apocalíptic, perquè són allò els anys 30-40 d'aquest segle, en el qual doncs, tot va malament, la gràcia està en que Spielberg introdueix elements de crítica social, crítica econòmica i sobretot crítica empresarial a totes aquestes empreses de videojocs que han trencat la màgia del jugar per un benefici econòmic. I a part, la pel·lícula és una obra mestra visual amb moltíssimes referències. Hi ha una carrera de cotxes en el qual el protagonista condueix el DeLorean de Regreso al Futuro.
Home, això, clàssic. Plataforma, la trobem?
La trobem a Disney.
La trobem a Disney. Amb una paraula, Víctor, ahir es va estrenar el tràiler de Mario Bros, la pel·lícula.
Sí.
Què?
Interessant. De veritat t'ho digue?
Sí?
Sí, perquè l'animació és la que es necessita.
Estarem a l'espera. Víctor Rodrigo, moltíssimes gràcies. T'esperem el proper divendres. Que vagi molt bé.
La setmana que ve. Nosaltres